Versió RAC1, amb Marc Serra.
Passen 10 minuts de les 6 de la tarda, esteu escoltant el Versió RAC1 i hi ha molt bones notícies, senyor Marcelí. Bé, perquè des del Banc d'Espanya es veu que tot ja està pràcticament fet. Dat beneït, superat, i estem molt bé, Defensa el Banc d'Espanya que les companyies ja poden apujar els salaris.
Ole.
L'organisme creu que les empreses han superat la crisi i per això ja és possible fer alguns increments salarials en les empreses més competitives. Escoltem José Luis Malo de Molina, director general del Servei d'Estudis del Banc d'Espanya.
Lo que indica el panorama del ajuste de las empresas españolas es que de alguna manera la moderación de los salarios ha terminado siendo muy útil para el saneamiento de nuestro tejido empresarial y favorecer la creación de empleo, y que de alguna manera, en la medida en que hemos entrado ya en un escenario de mejora de la actividad y del empleo, es posible que en determinados sectores y empresas la continuidad en la mejora de la competitividad sea compatible con unos incrementos salariales mayores en los sectores y las empresas más dinámicas.
A veure si serà tan optimista el Xavier Salamartín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia i professor també a la Pompeu Fabra. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Defenses aquest optimisme del senyor Malo de Molina?
A veure, no sé si és molt optimista. El que diu és que, bàsicament, la crisi s'ha acabat, cosa que tots estem d'acord, i que, donat que moltes empreses els salaris s'han anat reduint des que ha començat la crisi, des del 2007-2008, doncs els salaris s'han anat reduint, doncs que en alguns sectors, en algunes empreses, diu, doncs això ja podria començar a canviar. Si realment la crisi s'ha acabat, en el sentit de, diguem, la crisi s'ha acabat, però el problema és que no sabem si això vol dir que a partir d'ara la cosa tornarà a pujar o simplement deixaràs de baixar. L'evidència que tenim és, de moment, que l'única cosa que ha passat és que hem deixat de caure, sobretot les economies de la perifèria. El problema és que en economies de la perifèria vol dir Grècia, Portugal, Espanya, etc., no Itàlia. El que passa és que algunes de les empreses de l'entorn de la perifèria, és a dir, les empreses del centre, doncs ara resulta que comencen a anar malament. Alemanya, França, Itàlia, Holanda, Finlàndia, doncs sembla que no, que estan començant a entrar elles en crisi, i per tant el panorama de cara al futur és molt incert. Jo no sé si seria tan optimista com per dir, escolta'm, ja s'ha acabat tot, ja podem tornar diguem, a pujar salaris. Per altra banda, també em sembla equivocada la teoria de que per ser competitius s'han de baixar salaris. En aquest programa he repetit mil vegades que no s'ha de confondre competitivitat amb baixar salaris. La manera de competir, la manera intel·ligent de competir de les empreses modernes no és fer les coses més barates que els demés. Qualsevol propietari de restaurant d'èxit de Barcelona o de Catalunya sap que si a davant del teu restaurant posen un altre restaurant igual que ven els mateixos productes a meitat de preu, la manera de competir, no, de traure clients, no és baixar la Coca-Cola a 10 cèntims. La manera de competir és fer coses diferents, fer menús més atractius, canviar l'ambient, has de fer coses, has de fer canvis en el teu entorn per poder competir. Competir intentant baixar salaris, intentant baixar costos, porta a la ruïna. I per tant, jo crec que hi ha en aquestes paraules del Malo de Molina, hi ha una confusió entre competir, intentar competir baixant salaris i intentar competir fent que els teus treballadors siguin més productius. I en aquest sentit, Espanya no és més competitiva. Per fer que els treballadors siguin més productius, calia fer inversions de capital, que les empreses es capitalitzessin, no s'ha fet perquè no tenen crèdit. Inversions en tecnologia, no s'ha fet. S'havia de millorar l'educació dels treballadors, no hi ha hagut reforma, hi ha hagut una reforma educativa però que no millora res la qualitat dels treballadors. S'havien de fer regulacions més eficients, s'havia d'haver menys corrupció, hauria d'haver més capacitat de les empreses d'innovar, i no s'ha fet res de tot això. Per tant, jo crec que, diguem, dir que ja ara ja som competitius perquè som pobres i per tant hi ha algun algunas empresas de algunos sectores ya pueden empezar a subir salarios, em sembla que a mi que és una mica fora assenyat, una anàlisi poc seriosa de la situació.
Sempre que es parla de final de la crisi, és un tòpic, però no per tòpic, deixa de ser més real, i hi ha molta gent que no hi està d'acord. Molta gent perquè en el seu dia a dia no ho nota de cap de les maneres que aquesta crisi s'ha acabat. L'anàlisi a través d'estructures bancàries o el que sigui, potser ens pot donar un altre tipus de resultat, però en el dia a dia, si ho preguntéssim a la gent, estic segur que l'anàlisi seria un diferent, vaja. Sensació.
A veure, la manera que es la definició de crisi econòmica o de recessió econòmica, la definició que fan servir els economistes és que el producte interior brut deixi de caure. La definició de crisi és que quan cau dos trimestres seguits estàs en una recessió, i en el moment que deixa de caure deixes d'estar en una recessió. Òbviament, el producte interior brut és la suma de tots els productes que es fan a l'economia, i com que aquests productes es venen, doncs també acaba sent, el producte interior brut acaba sent una mesura de les rendes de tots els ciutadans, eh? Uh-huh. Perquè quan tu vens un producte, hi ha algú que ingressa, i aquest ingrés o bé va parar l'ingrés de l'empresa, o bé va parar a salaris de treballadors, o bé va parar els beneficis de l'empresa, o bé va pagar el banc, el crèdit, etc. Per tant, el producte interior brut acaba sent la renda dels ciutadans. Per tant, quan el producte interior brut deixa de baixar, la renda dels ciutadans deixa de baixar. Però clar, és la renda de tots els ciutadans, uh-huh. Tota la macroeconomia. A dins de tota aquesta renda, òbviament hi ha uns que pugen, uns que baixen, i per tant, si tu preguntes a determinada gent que no els hi han pujat els salaris, que segueixen estant a l'atur, òbviament per ells la crisi no s'ha acabat. Però això no vol dir que a nivell macroeconòmic, a nivell de tota l'economia, que és la suma de tots, la crisi sí que s'ha acabat, perquè s'ha acabat en el sentit de que s'ha deixat d'anar enrere. I insisteixo que hi ha gent que podria dir, escolta'm, no, la crisi no s'acaba fins que no anem endavant. I endavant encara no anem. Hem caigut per un precipici i estem agafats amb una branca, i no sabem si la branca es trencarà i seguirem caient, com ja va passar el 2010, que el 2008 vam caure, ens vam agafar una branca el 2010, semblava que ja s'havia acabat, es va trencar la branca i hem seguit caient fins al 2013. Ara sembla que hem parat, no sabem si estem en una altra branca o ja estem a terra, però en qualsevol cas no estem a dalt de tot com vam començar. Això clarament no estem, i no hi ha cap indicació que digui que hi serem aviat en aquesta situació original, allà a dalt de tot del precipici per on vam començar a caure. I clar, si la gent que interpreti que la crisi s'ha acabat en el moment que tornem a estar a dalt de tot, aleshores això sí, és veritat, no s'ha acabat, i ni de bon tros hi serem en el futur immediat ni en el futur a mitjà termini.
Ara sé que, clar, no t'agradarà la pregunta que et faré, perquè ja ens has dit moltes vegades que no ets futuròleg, però en el context en el que estem parlant, el 2015 els sous ens haurien de pujar o no?
A veure, els sous, això responent a la intervenció del senyor Malo de Molina, del Banco d'Espanya, els sous no els decideix el Banco d'Espanya, no els decideix el govern. Els decideix cada empresa, diguem, els empresaris i els treballadors, i això depèn de les circumstàncies de cada empresa. N'hi haurà algunes que van bé i que perquè els seus treballadors no estiguin descontents i puguin tornar a tenir l'alegria que els permeti ser més productius, etcètera, etcètera, hi haurà empreses que sí que podran pujar salaris, n'hi haurà que no. Per tant, dir des del Banco d'Espanya los salarios ja pueden subir no vol dir res. Cada empresa, cada circumstància és diferent, i jo crec que hi haurà empreses que sí que pujaran. De fet, ja hi ha hagut empreses que han pujat aquest any, però no perquè ho digui el Banco d'Espanya ni perquè hi hagi una directriu des del govern que digui ara ja podeu subir. Això no és una economia diguem, dictada des del govern. Les lleis, no, les polítiques salarials no les dicta el govern ni estan dictats per llei. Per tant, no, la veritat és que els salaris a Espanya no pujaran de manera generalitzada. Alguns sí que pujaran, però no crec jo que sigui el... No crec que passi, de moment.
Aquí hi ha una altra qüestió, que és la picaresca de la pròpia empresa, que això ho hem sentit tots. Escolta, la nostra empresa ha anat bé. Ha anat bé, hem retallat plantilla, hem retallat salaris i ha anat bé. Ara ens quedem així, perquè hem de pujar, encara que l'empresa ens vagi millor. Això jo ho he sentit ja unes quantes vegades.
Sí, el que passa és que les empreses són més intel·ligents que això. i saps que, diguem, els treballadors són, fan sacrificis perquè si veuen que l'empresa va malament, però si veuen que el que està, els està desprenent el pèl, aleshores ells deixen de treballar, deixen de treballar amb ganes, i això acaba de perjudicant l'empresari. Els empresaris no paguen salaris elevats perquè, diguem, perquè són gent bona, tot i que segur que són gent molt bona.
Segur,
però no ho fan per això, ho fan perquè els interessa, això, el mite aquest de que l'empresari el que vol és explotar el treballador fins al màxim. No, l'empresari li interessa tenir treballadors contents, i per tant, o almenys els empresaris intel·ligents, i per tant, els empresaris intel·ligents, que veuen que els seus treballadors estan descontents i estan poc incentivats, doncs han d'intentar que siguin més productius, i amb això cal donar els incentius. Tenir treballadors explotats com si fos una mina, i gent descontenta que no treballa, no interessa a ningú.
Ara acabem amb aquest tema, però hi ha dues darreres preguntes que m'agradaria formular-te. La primera és... com s'ha de fer, o com ho han fet les empreses que en aquesta crisi han guanyat calés? Perquè jo també en sabem, en coneixem unes quantes. Es comencen a presentar balanç de dades, i aquí, escolta, veus unes calarades que dius, no hi havia crisi. Com s'ho han fet aquestes empreses?
No, hi ha empreses que s'han dedicat a canviar els seus productes, hi ha empreses que s'han dedicat a fer coses noves, hi ha empreses que s'han dedicat a obrir nous mercats, s'han internacionalitzat, i per tant hi ha empreses que són capaces de guanyar calés. El que no ens hem de confondre, però, és quan diem, escolta, els beneficis han pujat un 40%, això no vol dir que han guanyat molts calés, perquè 40%, quan l'any passat els beneficis eren molt baixos, vol dir que guanyen més que l'any passat, 40% més que l'any passat, però si l'any passat guanyaven molt poc, 40% de poc és poc. No és veritat que els beneficis de manera generalitzada s'han disparat. El que sí que hi han deixat d'haver-hi moltes pèrdues, recordeu que l'any 2012 hi havia pèrdues per tot arreu, l'any 2008 hi havia pèrdues per tot arreu, això s'ha aturat, però això és el que estàvem dient abans. La crisi, diguem, ja no ens fan enrere i comença a anar una mica endavant, no sabem si molt ràpid o poc ràpid, però ja hem deixat d'anar enrere. I això val per les empreses, val pels treballadors. Fixeu-vos que les taxes d'atur també estan començant a baixar molt a poc a poc. Les taxes d'ocupació estan començant a pujar també molt a poc, i per tant tot sembla que diu que ja no anem enrere,
però... Això de les empreses, jo t'ho comentava perquè tinc una dada del Banc d'Espanya aquí davant que diu, sí, en els primers 9 mesos d'aquest any les empreses no financeres han incrementat els seus beneficis un 62,4% respecte al mateix, sí, període de l'any passat.
Correcte, que és una xifra... que és una dada que no es pot fer servir, perquè si l'any passat van guanyar 0, 62% de 0 és 0. Entens? Que guanyin més que l'any passat no vol dir que guanyin molts calés, vol dir que guanyen més que l'any passat, que van guanyar molt poc. Això no vol dir que no hi hagi empreses que tinguin enormes beneficis, que sí que n'hi ha, també n'hi ha que tenen enormes pèrdues, però en general, quan sumes tot, al final la suma de tot és el PIB, i el producte interior brut, diguem, ha deixat d'anar enrere però no va endavant. I entre tots no anem endavant, o no anem endavant a la velocitat que hauríem d'anar per tornar a ser on érem l'any 2008 en pocs anys. No, estem anant molt a poc. I òbviament hi ha hagut empreses que han fet les coses molt bé, hi ha hagut empreses que han innovat, hem tingut noves i grans noves inversions, hi ha hagut de tot. També hi ha hagut empreses que han fet fatal, moltes han hagut de tancar, i sí, hi ha empreses que han fet les coses bé, s'han internacionalitzat, han buscat mercats nous, han buscat productes nous, han fet, han innovat, i per tant aquests ara estan recollint els fruits de la seva bona feina.
Perquè en relació al resta de països de la Unió Europea, els salaris que es paguen a l'Estat espanyol com són?
Bueno, els salaris han baixat en relació al 2008, és a dir, en relació al començament, els salaris reals han baixat a Espanya, altres països no han baixat. Per exemple, a França no han baixat. I per tant, no diguem, han baixat, diguem, són més baixos que abans. Comparar salaris entre països, si és més alt aquest o és més alt aquest, és una cosa perillosa. Tu pots comparar-te amb tu mateix en el temps, i és perillós perquè no està clar si els salaris són alts o baixos en relació a la productivitat. Per exemple, jo et dic, el Messi cobra, no sé quant, 10 milions, m'ho invento, no sé quant cobra el Messi, però 10 milions, és molt o és poc?
En relació al que aporta, no?
Clar, en relació a mi és molt, això sí, però cobra massa el Messi? Bé, si el Messi aporta al Barça doncs per calés, perquè gràcies al Messi doncs tens contractes publicitaris, tens contractes de televisió que són molt millors, etc. Si al final de tot el Messi acaba aportant al Barça molt més de 10 milions, el Messi és una ganga. Si el Messi aporta un milió i en canvi cobra 10 milions, doncs el Messi és caríssim. És a dir, el salari és alt o és baix en relació a la productivitat. La productivitat és el que el treballador aporta a l'empresa. I clar, dir els salaris espanyols són més alts, són alts o baixos en relació als alemanys. Bueno, no ho sé, perquè la productivitat espanyola i alemanya són diferents. Per tant, podria ser que els salaris espanyols fossin més baixos que els alemanys, però que la productivitat espanyola fos tan més baixa que els alemanys que en realitat els salaris espanyols fossin massa alts. O al revés, podria ser que els salaris espanyols fossin massa baixos perquè la productivitat espanyola fos molt més alta que l'Alemanya. Per tant, comparar salaris no té sentit si no comparem productivitats, si no comparem competitivitats dels sectors econòmics dels diferents països. I és per això... És per això que, diguem, institucions com el Fòrum Econòmic Mundial doncs fan estudis de comparar competitivitats a diferents països. L'estudi de competitivitat global el que fa precisament és comparar quant productius són els treballadors d'un país i un altre per després poder parlar de si salaris són massa alts o són massa baixos.
Però hi ha gent que ha marxat d'Espanya, per exemple, a Alemanya, no? A buscar-se un sou, i per la mateixa feina que fan a Espanya, a Alemanya cobren més.
Sí, també, és un problema, que a Espanya hi ha un problema d'atur, el problema per culpa de que la regulació no funciona bé, els mercats financers no donen crèdits, pel que sigui, aquests senyors, no és que a Espanya cobrin poc i allà cobrin molt, a Espanya no cobren res, perquè la major part de la gent que marxa són gent que està a l'atur, gent que el salari que té a Espanya és zero. I per tant fan una feina similar, no, fan una feina, a Espanya no fan feina, a Espanya estaven a l'atur. Per tant, el que indica això, si fos veritat que un senyor que a Espanya cobra 15 i a Alemanya cobra 20 per la mateixa feina, vol dir que allà seria molt més productiu. Per què allà seria molt productiu? Doncs perquè té un entorn que el permet ser més productiu, té unes millors màquines, té unes millors tecnologies, té unes empreses més ben gestionades, etc, etc. Això és precisament el que vol dir que la productivitat és més elevada. M'entens?
Sí.
La mateixa persona cobra diferents a diferents països, cobra salaris diferents a diferents països perquè la seva productivitat és diferent. Però insisteixo, la major part de gent que ha marxat d'Espanya no ha marxat per cobrar un salari més alt, ha marxat per cobrar un salari, que és molt diferent.
Escolta'm, Xavier, m'he de comprar un llibre que es diu El capital del segle XXI?
Home, si t'agraden els llibres de 700 pàgines amb milers i milers de números sobre les desigualtats, la rendibilitat del capital a Suècia, Espanya, França, Estats Units, des del segle XIX o segle XVIII fins ara, si t'interessen totes aquestes coses, sí, és un gran llibre. El llibre escrit pel Thomas Piketty, ara que tothom sàpiga, és un llibre feixuc, és un llibre d'economia que s'ha fet molt popular i la gent se'l compra, però compte, perquè a mi m'agradaria saber quanta gent passa de la pàgina 5.
Home, m'ho has pintat malament. A veure, el tema m'interessa, però mira, si m'ho expliques tu potser una mica per damunt, potser encara ho entendré millor. Ara, esclar, diuen que això és una revolució, aquest llibre, el llibre d'economia del moment. Un premi Nobel diu que és el millor llibre d'economia de la dècada. No sé si estàs d'acord.
Home, el tenir Premi Nobel no és garantia contra la possibilitat de dir tonteries, O sigui, això de que ho digui un Premi Nobel tampoc vol dir
Paul gran Krugman, cosa. Concretament.
Sí, que el Paul Krugman no està vacunat contra... És a dir, que ho digui el Paul Krugman, que el compri molta gent és una cosa bona, és una cosa que indica que hi ha interès. Que ho digui el Paul Krugman és una cosa molt sui generis. A veure, és un llibre important. És un llibre que posa sobre la taula una quantitat enorme de dades sobre les desigualtats. Bàsicament parla de les desigualtats al món, no al món, les desigualtats a dins de diversos països, Estats Units, França, Anglaterra, Suècia, Espanya, etc. Mira les desigualtats de riquesa, les desigualtats de renda, i les mira anant cap al passat, començant el segle XVIII, en alguns casos, segle XIX, en la major part de casos, i mira, diu, escolta, amb les desigualtats, el segle XIX van anar pujant, després, el segle XX, van caure en picat durant les guerres mundials, va seguir baixant les desigualtats fins a l'any 1970, aproximadament, i llavors, cap a l'any 80, les desigualtats han tornat a pujar. I això passa als Estats Units, passa a França, passa a tot arreu. I aleshores ell fa prediccions de futur i diu, escolta, si projectem aquest augment de les desigualtats que ja estem veient en els últims 30 anys cap al futur, doncs anem cap a un món en el qual les desigualtats seran extravagants i això farà, i amb això coincideix amb el llibre del Capital de Marx, de fet el llibre té un títol similar al Capital de Marx, que bàsicament diu com que les desigualtats seran tan grans, la gent de baix, els pobres, es rebel·laran contra els rics i hi haurà una revolució. I llavors, per evitar aquesta revolució, el que cal és posar uns impostos en els senyors rics perquè d'aquesta manera no passin els calés en herència en els seus fills i es vagin perpetuant unes dinasties de senyors rics en contra de les dinasties de senyors pobres. Bàsicament aquest és el llibre, però, insisteixo, la contribució important del llibre són les dades, que no és una teoria...
No, Déu-n'hi-do, mira, ho tinc aquí al davant. El llibre es publica després de 15 anys de treball. Piquet i altres autors han recopilat dades sobre renda i patrimoni al llarg de 200 anys i 20 països.
Exactament.
Per tant, ni que sigui estadísticament, digui el que digui aquest senyor Premi Nobel, el valor tindrà d'aquesta recopilació estadística. Parla molt de la classe mitjana. Un paràgraf que he trobat aquí, que m'ha semblat interessant. L'ascens de la classe mitjana ha estat el canvi més important en la distribució de la renda en les últimes dècades. Fa 100 anys, el 10% de les persones tenien el 90% de la riquesa. Ara el 10% té molta riquesa, però la classe mitjana en té el 20 o 25 o 35% d'aquesta riquesa. El problema, diu ell, és que a partir del 1990 la porció de la classe mitjana ha deixat de créixer i ha baixat a molts països.
Exacte. Això que hem de, jo crec que aquí hi ha dues coses clau que s'han de discutir. Primera, és veritat que les desigualtats estan pujant? Ell aporta dades, insisteixo, i ho he dit abans, als Estats Units, a França, a Anglaterra, a diferents països. Però si un mira les desigualtats al món, un s'adona que les desigualtats al món n'hi ha de dos tipus. Hi ha les desigualtats a dins dels Estats Units, és a dir, els rics americans i els pobres americans, dins d'Europa, a dins de Suècia, a dins de França, hi ha rics suecs, pobres suecs, rics espanyols, pobres espanyols. Això és el que s'anomena desigualtats dins dels països. Però després, clar, quan tu mires les desigualtats globals, hi ha les desigualtats entre països. És a dir, els americans són rics i els xinos són pobres, els anglesos són rics i els de Ghana són pobres, estem d'acord? Les desigualtats de renda entre els ciutadans del món són la suma d'aquests dos tipus de desigualtats. I el que ha passat en el món en els darrers anys, si t'hi fixes, és que els països pobres han crescut molt més que els rics. Les desigualtats entre països han disminuït d'una manera brutal. De fet, han disminuït tant que fins i tot han contraposat, han fet que les desigualtats globals baixessin. Malgrat que les desigualtats a dins dels Estats Units, tal com diu Piketty correctament, les desigualtats dins dels Estats Units han pujat, dins d'Anglaterra han pujat, dins de França han pujat, les desigualtats entre països, és a dir, la gran convergència que hi ha hagut de 1,3 milions de xinesos apropant-se a nosaltres a una velocitat de 11-12% a l'any, 1.200 milions d'indis, 400 milions d'indonesis, 4.000 milions d'asiàtics creixent molt, molt, molt més que nosaltres, s'han anat apropant, i per tant les distàncies entre ells, els pobres, i nosaltres, els rics, han anat baixant. Per tant, si tu mires les desigualtats globals, no és veritat que han anat pujant. No pots mirar només la que hi ha dins dels Estats Units, perquè t'estàs deixant que al món ara hi ha una grandíssima classe mitja que ha aparegut de nou, que són els centenars de milions de xinos i indis que tenen una renda per càpita igual o superior a la nostra. La segona pregunta que un s'ha de preguntar, i que és la important, és: i per què passa aquest augment de desigualtats a dins d'Estats Units, a dins d'Espanya i a dins de Suècia? Per què? Quina és la causa? El Piketty parla molt ràpidament de què són els pares rics que deixen en herència en els seus fills, i aquesta herència es va perpetuant, els rics van...
Els rics són rics i els pobres són pobres, això
sí, però són rics i pobres perquè es van heredant.
Sí,
la clau és que hi ha una herència. Però en canvi, si tu mires la llista de rics i de pobres, la llista dels més rics del món, per exemple, la llista de fa 40 anys o la llista de fa de 100 anys, veuràs que no hi ha ningú ara. Si tu mires la llista dels anys 20 i ho haguessis trobat els Rockefeller, els Carnegie, els Ford...
Vols dir que la seva herència no ha arribat fins ara.
Exacte. Si tu mires la llista de fa 30 anys, tampoc. Els de fa 30 anys no hi havia ni a Bill Gates, ni el Steve Jobs, ni el Sergey Brin de Google, ni el Larry Page de Google, ni el Mark Zuckerberg de Facebook. Fixa't que tots aquests grans bilionaris d'avui són gent que s'han inventat una cosa, gent normal del carrer, d'estudiants, que de sobte s'inventen un gran producte i es fan ultrabilionaris.
El graig, no... la teoria del graig.
Exacte. No són gent que han heredat una herència. El senyor Rockefeller no hi és en la llista de rics, ja. Tots els nous rics són diferents, no són gent d'herència. Lo qual ens porta a dir, escolta'm, aquest augment de les desigualtats que hi ha hagut des de l'any 80 fins ara no estarà lligat a les tecnologies. I aquí és on jo dic, escolta'm, el problema que està havent amb el canvi tecnològic que estem vivint ara, les noves tecnologies, la robòtica, la informàtica, la tecnologia cel·lular, tot això, fixa't que està prenent llocs de treball de la classe mitja. La revolució industrial inicial, diguem, el segle XVIII, segle XIX, va beneficiar sobretot els més pobres i va ajudar a generar la classe mitja. La revolució industrial inicial què feia? Bé, doncs que els pagesos, que eren els més pobres de la societat, de sobte poguessin emigrar a la ciutat i treballar a les fàbriques, i a les fàbriques cobraven molt més que no pas al camp. Per tant, va ser una revolució tecnològica que va beneficiar principalment en els pobres i els va convertir en classe mitja. La revolució d'ara, si t'hi fixes, està robant, entre cometes, els llocs de treballs de la classe mitja. L'exemple paradigmàtic és la senyora que abans treballava en una agència de viatges, que cobrava bastant.
I ara ho compres per internet.
La tecnologia ha fet que aquella senyora se'n vagi a l'atur. I, per tant, diguem, això està creant que tot de gent, un altre són els comptables, i un altre que vindrà aviat seran els professors, i un altre són els periodistes, tot això està canviant, gent que abans cobrava molt, que ara de sobte produeixen coses que la gent no vol informació al diari. El diari ja no és un lloc on es ven informació, la informació és gratis, està a internet, està al Google, està al Twitter, el diari t'ha de vendre una altra cosa. Els periodistes que estaven especialitzats en vendre informació perden la feina o se'ls baixen els salaris perquè ja no són útils, han de produir una altra cosa. Els professors, com jo, cada vegada més hi ha mega, mega professors, professors que surten per internet i tenen 5 milions d'estudiants, grans cracs a les lliçons TED, que tots hem vist lliçons TED, 10 milions de tios que miren una lliçó. Els professors anem cap aquí, i per tant els professors tradicionals que donem una classe amb 30 estudiants, això desapareixerà, i els professors, que són gent que tenen un salari digne, doncs de sobte deixaran de cobrar. És a dir, són la revolució tecnològica d'ara està fent desaparèixer la classe mitja, però no perquè els rics tinguin herències, sinó perquè hi ha un canvi tecnològic, i si tu entens quina és la causa, aleshores has d'entendre la solució. Si tu creus que el problema és que els rics deixen en herència dels seus fills i aquestes herències es van perpetuant, doncs aleshores la solució, tal com diu Piketty, és posar impostos a les herències. Però si tu penses que això és un tema tecnològic, aleshores la solució és l'educació. Hem de canviar el sistema educatiu per permetre que tota aquesta gent que perd la feina, que no pot competir amb les màquines, perquè les màquines són molt millors a buscar bitllets d'avió, a fer classes i a fer tot aquest tipus de coses, doncs els hem d'ensenyar, els nous estudiants, a fer coses que les màquines no poden fer. I l'única cosa que les màquines avui dia, de moment, encara no poden fer és crear, ser creatius, ajudar a pensar. I, per tant, el sistema educatiu ha de canviar d'una manera brutal si volem evitar aquestes desigualtats per ajudar a les nostres classes mitges a ser molt més creatives que no pas són ara. Ensenyem els estudiants a memoritzar, a solucionar problemes matemàtics, tot això no serveix per competir amb les màquines. Les màquines solucionen problemes matemàtics molt més ràpid que nosaltres, calculen molt més ràpid que nosaltres, però les màquines no són capaces de crear. I aquest és un aspecte, la creativitat, l'art, la pintura, la dansa, tot això, fixa't que les escoles d'ara són les assignatures, les toies, les que ningú vol fer, les que són, si tu ets molt bon dansa o en pintura, els nens se'n riuen.
Sí, sí.
Si ets bon matemàtiques, ets l'heroi. I això jo crec que és un error. Hem de canviar radicalment el sistema educatiu i jo crec que aquesta és la gran lliçó del llibre del Piketty.
Doncs queda claríssim, crec que me'l compraré, Potser no entendré res, però mira, mica en mica...
Sí, no, queda bé. Avui dia queda bé tenir-lo, anar al metro amb el llibre sota el braç.
I ocupa el lloc, no? Una estanteria me l'omplirà, no?
Sí.
Molt bé. Xavier, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé.
Fins la propera. Gràcies. Adéu.